I sobre els papes de Roma parlarem ara, amb la música de fons d'aquest Lonesome Highway d'en Shane McGowan i els papes. Que els papes sempre mos han interessat, no? O sigui, són una de les figures més icòniques, són les que hi ha més fascinació. I ara tenim un llibre en català editat per Fragmenta, amb una execució doncs, estètica, com sempre, immillorable. Un llibre de consulta i pel que també ens podem submergir sobre la història dels papes des de fa 2.000 anys, fins ara. L'escrit en Diego Sola, que és doctor en Història Moderna, amb Premi Extraordinari per la Universitat de Barcelona, on actualment és professor lector i director del màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental. I l'estudi de l'espiritualitat és un dels seus principals interessos i la cultura religiosa a l'època moderna. Per tant, doncs, aquesta qüestió, la història dels papes, no li és aliena, no li és desconeguda i n'ha volgut profundir en aquest llibre que és molt recomanable. Molt bon dia, professor Sola, com estem?
Hola, bon dia. Content d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també estem contents que mos hagis atès, que hagis atès la nostra invitació per a xerrar per ser gent de Formentera i a Eivissa. Un llibre sobre els papes. D'on ve el teu interès per aquesta figura?
Bé, la veritat és que ja fa alguns anys que, diguem, vaig treballar en temes d'història de l'Església, molt des d'un punt de vista de la cultura i de l'evolució de l'espiritualitat, i ara fa uns 3 anys em trobava a l'Arxiu Vaticà, allà a la mateixa ciutat del Vaticà, fent recerca per altres qüestions diferents, i una mica allunyades geogràficament, perquè estava recercant sobre uns missioners mendicants que s'havien anat cap a Àsia, i bé, vaig pensar que teníem com una mena de necessitat en el nostre mercat editorial en català, que era tenir precisament un llibre de síntesi sobre la història dels papes, no? I bé, vaig posar en marxa i uns anyets després el fruit doncs, és el llibre, aquesta història dels papes.
Molt bé. Escolta, és un moment en aquest cas, et diríem, com sempre, hi ha qüestions relacionades. Aquí a l'estat espanyol tenim bons corresponsals a Roma que mos expliquen molt bé, que mos mantenen actualitzats. Ara, per exemple, penso en Vicente Verdú del País. I sempre, doncs, Daniel Verdú, disculpa, Vicente és son pare, i sempre mos parlen doncs, del que passa allà, que quan hi ha qualsevol qüestió d'interès copa doncs, pàgines en l'àmbit internacional. Ara, l'últim rumor, paraula que tu fas servir també en el llibre, ens diu que el papa Francesc no està bé de salut i augmenten, diríem, les cabales sobre una hipotètica renúncia.
Sí, de fet, bé, això és una qüestió que una vegada que Benet XVI, doncs, l'any 2013 va abdicar, doncs ha planat durant tot el pontificat, en el sentit de que el precedent obert pel papa Ratzinger doncs, obre la possibilitat de que en el futur ens trobem amb més papes emèrits, no? Com col·loquialment els hem anomenat. Bé, veurem com evoluciona tot plegat. La veritat és que aquests dies, efectivament, hi ha molts periodistes especialitzats, molts vaticanistes que estan publicant al respecte. També és de preveure que, atesa doncs, la propera celebració d'un consistori amb la, diguem, la creació de nous cardenals i, de fet, amb la resolució d'altres aspectes de l'agenda del francès, jo crec que almenys en un mitjà termini, això és poc probable, lògicament, depenent de la situació de salut. Però el precedent que va obrir en temps contemporanis Benet XVI fa que d'ara en endavant, davant d'una situació de mala salut d'un papa, ens estiguem preguntant, abdicarà? Perquè el precedent ja està fet.
Mm-hmm. És el que et volia preguntar. Les abdicacions, les renúncies, no és gens habitual, no? En aquest cas, amb Ratzinger, amb el papa Benet XVI, es va crear, doncs, una situació gairebé inèdita?
Exacte. Inèdita en temps moderns i contemporanis. Papes que renuncien a la condició de suma pontífex sí que és habitual durant l'edat mitjana. El cas més conegut és el Pietro del Morrone, Celestí V, que és un pontífex que, motu proprio, la seva pròpia voluntat, va decidir que el magisteri papal no estava fet per, el ministeri papal, perdó, no estava fet per ell i va decidir abdicar. I també durant l'edat mitjana tenim cas de pontífex que abdiquen forçosament, és a dir, que en les circumstàncies de les lluites, sobretot nobiliàries, a la ciutat de Roma, doncs aquests pontífexs perden la batalla contra una facció enemiga i es veuen obligats a abdicar. Penso, bueno, en el cas, per exemple, d'un papa que és Benet IX, al segle XI. Però això és en el context, diguem, d'aquelles lluites dels segles medievals, diguem, el papat a partir de... després del cisma d'Occident, que també va ser un moment molt turbulent, on diversos pontífexs van ser forçats a dimitir, s'estabilitza, i per tant, en els últims 600 anys, fins a Benet XVI, no teníem cap precedent, i doncs la tradició, d'alguna manera, manava que el suma pontífex de l'Església Catòlica moria com a suma pontífex. I Benet XVI això ho va canviar completament.
És un moment interessant pel que fa, doncs, a la història dels papes. De nou, amb aquestes batalles vaticanes, amb aquesta mena de guerra civil que veiem soterrada en un context, doncs, de cisma, amb se sap, no?, amb forces centrífugues dins l'Església, sobretot, doncs, cardenals des dels Estats Units i altres bandes que no aproven la gestió, diríem, de caràcter aperturista i progressista del papa Francesc.
Sí, de fet, és un moment, tu ho has dit bé, perquè el risc de cisma en el moment actual, tot i que potser no és molt immediat o molt evident, hi és. És a dir, que o sigui, en l'Església contemporània del segle XIX, XX i el que portem de XXI, mai com fins en aquest moment, que estem a l'any 2022, ens trobem diguem, poders a dins de la pròpia Església Catòlica, és a dir, en aquest cas, prelats importants, membres de la cúria, que qüestionen, en aquest cas, doncs, la línia, en aquest cas, magisterial d'un pontífex. És veritat que un cisma són paraules majors perquè implica una ruptura interna i una dissolució, però ara és el moment més crític en aquest sentit. També és veritat que, és a dir, després del Concili Vaticà II, les demandes, podríem dir, de democratització en el si de l'Església creixen, i aquestes demandes de democratització o de participació es multipliquen en tots els sentits, és a dir, aquesta democratització tant va des d'una església de base, per tant no estem parlant aquí ni de bisbes, ni de prelats, ni de cardenals, que reivindiquen, doncs, un seguit de canvis, més que en doctrina, en vida ordinària de l'església, en organització de l'església, però també implica que veus amb poder i amb influència també contestin la línia oficial, en aquest cas del pontífex. No? Diguem que això, aquesta democratització molt lenta i que pròpiament no s'ha produït en un sentit ple, també implica això, que allò que fa, doncs, un segle i mig, no? I penso, o una mica més, penso en la casa del pontificat de Pius IX, que va ser el papa que en el Concili Vaticà I, doncs, va proclamar el principi de la infal·libilitat papal, doncs aquesta forta obediència al magisteri papal s'hagi anat diluint, no? I que fins i tot membres de la cúria, propers en el sentit físic i geogràfic al propi pontífex, puguin dir, doncs jo no accepto aquesta evolució del magisteri. Per tant, és un moment històricament molt interessant. Crec també que després del pontificat de Francesc, o sigui, el proper pontificat que hagi de venir, des d'un punt de vista històric, serà el gran moment, perquè serà quan es dirimirà, doncs, aquesta lenta reforma cap a on evoluciona i com es posicionen aquestes diverses forces de poder en el si de l'Església Romana.
Escolta, al final del llibre, en els annexos, hi ha 8 pàgines, en aquest cas, amb tots els bisbes de Roma i pontificats, 8 pàgines. Que
és
això,
molt llarga, jo, la llista.
Sí, és molt llarga, i jo penso, a nivell històric, quina feinada, no? I la confiança absoluta, doncs, amb aquesta ciència social, la història, per tenir, doncs, tan clar. Perquè, a més, són pàgines de dues columnes, amb tots els papes,
exacte,
no? I hi ha dues qüestions que m'interessen. Una, a partir, doncs, del segle X, que veiem, doncs, que canvia una miqueta, perquè tenim el nom anterior a l'elecció, no? En
sí,
la majoria
correcte.
D'ells. Abans d'això, no en tenim ni idea. En coneixem algun? No en tenim ni idea?
No en tenim gairebé idea, perquè, de fet, les fonts són una mica més fragmentàries. És a dir, el que trobem abans del segle X són bisbes de Roma, que, en el cas, per exemple, que eren, venien de monestirs, que havien estat abans de ser papes, havien estat monjos. El monjo ja de per si és una persona que, quan entra en un monestir i fa la seva professió solemne, com que ha de simbolitzar la renúncia a la vida anterior, canvia el nom. Aleshores, doncs, aquests monjos ja havien tingut un nom de bateig diferent, no? El que després seria el nom de bisbe de Roma. És a partir del segle X i XI que s'institueix la tradició de, quan una persona és escollida bisbe de Roma, s'ha de simbolitzar també el seu canvi de vida. És un nou Pere, és un nou successor de l'apòstol Pere, per tant, es fa aquest canvi de nom. No ho fan tots els papes a partir del segon mil·lenni. Tenim el cas, per exemple, d'Adrià d'Utrecht, el gran conseller de Carles I, Carles V, que ell després, com a papa, va ser Adrià VI, és a dir, que va mantenir el seu nom anterior. Però s'institueix, efectivament, aquesta tradició, i, per tant, per això hem hagut de fer amb l'editorial, doncs, aquest esforç també gràfic, de la doble columna, i de conèixer els noms anteriors, efectivament.
Escolta, una cosa. També s'inicia, doncs, aquesta llista de papes amb Pere, no? Deixeble, en aquest cas, de Jesús. Clar, com per algun, diríem, descregut, per algun incrèdul, no?, que diu, la Bíblia, això, en fi, això és un constructe, diríem, fantasiós i literari, quina història d'aventures més xula, no? Per això n'hi ha, no?, d'oients que dins l'ateisme o no, doncs, proclamen aquest tipus, doncs, de reflexions. Com n'estem de segurs, doncs, que Pere va existir i que va ser el primer papa de l'Església?
Sí, bé, això ve tot del treball que s'ha fet, a més, d'una manera molt ingent en els últims 100-150 anys, per l'arqueologia bíblica, pels estudis de les fonts. És a dir, més enllà dels elements transcendentals o miraculosos, que evidentment això són matèria del creient, diguem, hi ha les evidències arqueològiques, documentals i històriques de l'existència dels personatges. És a dir, sabem que hi ha un Jesús històric, és a dir, sabem que hi ha un personatge a la Palestina del segle I que causa un rebombori considerable, i sabem també de la figura de diversos dels seguidors d'aquest Jesús, un dels quals és Pere, que té una activitat pastoral a Roma, on s'acaba desplaçant, i sobretot sabem per, diguem, la reacció que tenen altres esglésies que no són la de Roma, esglésies al voltant de la Mediterrània, davant de Pere, com també en el seu moment davant de Pau, que existeix aquesta figura. Després hi ha, diguem, tot l'element, doncs, de la seva vida a la llum de la història sagrada, que això, diguem, és matèria bíblica, podríem dir, del Nou Testament. Però el que sí que sabem és que quan, en aquest cas, Climent, que és el que succeeix a Pere al capdavant de la comunitat de cristians de Roma, clar, són generacions que han estat properes a aquest primer líder, i per tant, doncs, diguem, l'abundància de les referències a la seva figura, doncs, palesen, diguem, la seva existència, més enllà del propi fet de la fe. També és veritat que s'ha de dir que en aquests primers temps, que avui dia pensem els papes de Roma, no?, com una institució molt organitzada, molt reglada, amb una imatge molt fixada, en aquells temps tot era molt més improvisat, no?, podríem dir. És a dir, hi havia una comunitat de cristians a Roma, hi havia una persona que feia de pastor, feia de líder, que primer, doncs, va ser probablement Pere, la tradició, i després va ser Climent, més documentat en aquest cas històricament. Però en aquell moment no actuen com els papes de l'edat mitjana, no?, de l'edat moderna. Actuen com a líders d'una comunitat, i a més actuen en unes condicions molt complicades, perquè era una època de persecució de les comunitats cristianes, i per tant això de la successió apostòlica dels papes de Roma no estava gaire ben organitzada, perquè feien el que podien. És a dir, moria un líder de la comunitat i de manera gairebé assembleària es triava un altre, i les llistes que ens arriben les hem d'agafar sempre amb prevenció. A nivell cronològic no sabem amb exactitud els anys que comença un pontificat un i un pontificat l'altre, Climent, Evarist, tots aquests primers líders de la comunitat cristiana de Roma, i les fonts, evidentment, són molt fragmentàries en aquell moment. Per tant, ens hem de cenyir a les poques, poquíssimes evidències que tenim.
Parles de la rellevància que ha tingut una figura a priori religiosa en la història política d'Europa i, clar, del món, quan Europa ha sigut tants anys centre del, del món. Això diríem que és una de les idees bàsiques, no?, del llibre. Clar, això ho podem entendre sobretot a l'edat mitja, a la mitjana, i després perd una miqueta d'importància amb l'arribada de la modernitat, aquesta presència, aquesta rellevància política del papa en Europa?
Sí, la història del papat a Occident en els últims 500 anys, podríem dir, és una constant i progressiva pèrdua de poder i pèrdua d'influència. Diguem que fins al segle XVIII es manté una mena de miratge, perquè els papes, primer que tenen, bueno, fins al segle XIX tenen un estat, que són els estats pontificis, i després que els estats catòlics d'Europa estan fortament confessionalitzats, és a dir, que el catolicisme era una religió d'estat, no? El segle XIX ho canvia tot completament, canvia les normes del joc a Europa, és el segle del liberalisme, és el segle de la revolució industrial, és el segle del nacionalisme, de la unificació italiana, per exemple, i això és una pèrdua de poder immensa, tot i que aquí opera un procés, jo crec que és molt interessant des del punt de vista històric, que és es perd poder i es perd influència, però de la pèrdua del poder, podríem dir, territorial i polític, el papat d'alguna manera es reinventa perquè arriba a principis del segle XX amb, diguem, una certa influència internacional, que no té res a veure amb la que havia tingut, evidentment, anteriorment, però que li dona, doncs, una mena de paper d'arbitri, no?, un paper de certa influència. També és veritat que, evidentment, tota aquesta pèrdua de poder d'influència, i al segle XX, clarament, va de bracetar també una progressiva i de moment irreversible, diguem, secularització, no? És a dir, davant d'una societat, evidentment, menys creient, doncs la seva veu arriba a menys gent i és menys escoltada, com és lògic.
Però després, per exemple, tenim Wojtyla, no?, el papa Joan Pau II, que és un papa eminentment polític, no?
Sí, amb un paper polític molt important en aquella Europa de dos blocs. També és veritat que en el cas del pontificat de Joan Pau II opera un procés interessant, diguem, a nivell comunicatiu, que és l'època de la plena difusió dels mitjans de masses. Mm. És a dir, el pontificat de Joan Pau II s'elabora molt a la llum d'això, la televisió, la ràdio, la premsa i una societat molt informada. Potser no tant com avui tenim molts més canals d'informació, però déu-n'hi-do, no?, els anys 80 i 90. Amb la qual cosa això amplifica molt. És a dir, la pèrdua d'una influència política més real, com la que havia estat als segles, a l'edat mitjana i als segles 16, 17 i 18, es supleix per una presència mediàtica, no?, que fa que una persona en l'altra punta del món pugui identificar qui és aquell home i quin és el seu discurs. I això va jugar, lògicament, al seu favor, i Joan Pau II és un pontífex que també ho va fer jugar molt al favor, diguem, del seu programa pontifici, que tenia un element polític que era, doncs, bé, aquesta crítica de la secularització, no?, i de la pròpia evolució de la societat occidental.
Molt bé, més qüestions. La cultura popular, recordo aquella sèrie Els Borgia, també, doncs, recentment, amb aquestes pel·lícules blockbusters, no?, com Ángeles y Demonios, sí, etcètera, sí. I fins ara, doncs, aquesta sèrie d'HBO de Sorrentino, no?, el papa jove de Young Pope. Què fa? Què hi fa pel que fa a la nostra percepció? Diríem, com condiciona la nostra relació amb aquesta figura? La banalitza?
No sé si la banalitza. És veritat que, al final, bé, tots aquests productes artístics, audiovisuals, cinematogràfics o televisius, el que fan és continuar alimentant una imatge papal, no? de misteri, d'intriga, de lluites de poder, que és un dels elements que ens ha fascinat absolutament, no? de la història dels papes. És a dir, jo crec que en un món molt apressat com el nostre, contemplar, a marge, lògicament, de l'opinió que tingui cadascú i de la crítica que se'n pugui fer, una institució que en algunes formes litúrgiques, de funcionament, d'organització, roman com immanent, és una cosa que causa un cert impacte, no? Causa una certa fascinació. És a dir, bueno, has posat un exemple, tot l'element de divertiment o no de la sèrie de Sorrentino, de John Pope, que té, no deixa de reproduir els tòpics, no? D'aquella vida a dins dels murs del Vaticà, amb tot el que passa i la gent no sap. Certament que això ens allunya també d'un dia a dia molt més prosaic. És a dir, segurament si fessin una sèrie, no? Jo ara estava pensant en una analogia amb un altre tipus de producte audiovisual, no? Però penso, per exemple, a nivell polític, no? Aquesta sèrie molt interessant políticament que és El ala oeste de la Casa Blanca, no? Si fessin una sèrie sobre la vida dins de la cancelleria papal, jo crec que tindria un element doncs, molt més prosaic, no? De secretaris i funcionaris que estan discutint temes amunt i avall, molt més rutinari, i jo crec que no tan, diguem, edulcorat, no?, amb aquests elements, tot i que, lògicament, les lluites de poder, com en l'àmbit polític, hi són i a vegades són molt dures.
Uh-huh. Abans has mencionat el papa Joan XXIII, el Concili Vaticà II. Canvien en aquell Concili Vaticà II més coses, doncs, en un any que en tota la història del papat?
Bé, és un punt d'inflexió molt gran perquè, diguem, l'Església Catòlica fins als anys 60 estava, diguem, organitzada a partir del Concili de Trento. És a dir, el segle XVI havia fixat la doctrina i el funcionament. I era una església molt clericalitzada, és a dir, l'església, quan la gent pensava en l'església, pensava en els capellans, no? I la comunitat de fidels, en un sentit, bueno, en el sentit etimològic pròpiament de l'eclesia, que és l'assemblea de fidels, ho és tothom, no? El que intenta el Concili Vaticà II és trobar aquest component de l'església de tots, amb moltes dificultats, però també, és a dir, és un concili que canvia doncs, usos, costums, no? Doncs, la gent que és el que recorda, és a dir, que abans del concili doncs, la missa era en llatí, no? I que després del concili doncs, ja es feia en la llengua del poble. Però des d'un punt de vista doctrinal, o des d'un punt de vista d'organització de l'Església, també va ser complexa. No? Ara penso, el cas aquests últims anys, per exemple, i en el pontificat de Francesc s'està parlant molt de la qüestió del paper de la dona a dins de l'Església, no? I de la possibilitat d'ordenació de les dones.
I tant.
En el Concili Vaticà II, alguns pares conciliars van abordar aquesta qüestió. Això la gent no ho acostuma a recordar o a saber. És a dir, que com que es va donar la veu, diguem, a una certa assemblea, doncs es va parlar més o menys de tot. Una altra qüestió és què es va aprovar després, és a dir, es van aprovar certes coses, certs avanços, però d'altres van ser qüestions que van quedar arxivades o van entrar dins d'una carpeta. Per tant, va ser un canvi molt gran, però que han passat unes quantes dècades, la societat i la història s'ha accelerat molt, i, de fet, el balanç que es fa actualment del Concili Vaticà II és un gran canvi, però un canvi amb molts temes pendents, en aquest cas, d'aplicar. No? I, per tant, doncs, remeto una mica el que deia abans. És a dir, jo crec que els propers anys de l'Església Catòlica seran crucials en com es resitua l'Església, i en particular el papat, davant d'una societat que en 50 anys ha fet una transformació molt, molt gran.
Podem parlar, no?, quan, de guerra civil, d'alguna manera, entre, diríem, els neocons dins de l'Església i els aperturistes.
Bueno, és una guerra freda. També és veritat que és una guerra... Hi ha faccions, eh? Hi ha gent que es posiciona, però, diguem, com en d'altres guerres tangibles i reals, la identificació de les famílies o dels bàndols és molt complexa, eh? A vegades, perquè... per exemple, és veritat que normalment a la premsa, ho llegim també habitualment, doncs una etiqueta, diguem, conservador i una altra progressista. Jo, per exemple, no sé... parlo més aviat d'un reformisme i un tradicionalisme, o un reformisme i un conservadorisme, perquè són, diguem, dos conceptes que aixopluguen amb moltes sensibilitats i moltes famílies diferents. És a dir, que ens podem arribar a trobar fins i tot amb una mena de guerra de guerrilles, eh, en aquest sentit. És a dir, que més que dos bàndols, ja és un moment de un eclecticisme molt important a nivell de posicionaments, d'una certa desorientació en amplis sectors de l'Església, i per tant jo crec que és un moment de guerra freda, perquè encara no estem en una fase que la gent estigui molt posicionada respecte a quina església vol o quins creuen que són els canvis que s'haurien de produir. És realment molt, molt, molt complexa, i les etiquetes a vegades funcionen, però a vegades no, perquè hi ha uns canvis a vegades de persones que poden ser enquadrades en un sector, podríem dir, reformista, però després amb plantejaments tradicionalistes. Jo penso, per exemple, un cas molt paradigmàtic és el pontificat de Benet XVI. Ell és, evidentment, un papa que arriba al bisbat de Roma amb una etiqueta, evidentment, de papa conservador, i ho és, en qüestió de mantenir la doctrina, i fins i tot de revisar el Concili Vaticà II amb algunes esmenes, però, per exemple, en la qüestió d'organització, diguem, corporativa, si podem dir-ne així, d'organització de la pròpia Església, amb un plantejament reformista, és a dir, s'ha de reformar la cúria, no? Que és un dels motius que acaba portant a l'abdicació. Per això que a vegades les etiquetes comprometen una mica i cal veure un mosaic que és un trencadís, absolutament.
Molt bé. Va, queda't amb algun dels papes la història del qual sigui la més surrealista o més increïble, que si m'ho la compta no m'ho la creiem.
És difícil, perquè són 263 papes amb 266 pontificats, una dada que potser ens dona la resposta, amb qui puc quedar.
Ja.
Perquè 263 papes però 266 pontificats, perquè hi ha un cas fascinant, que és, abans esmentat, de fet, Benet IX, al segle XI, és un papa que, quan arriba a pontífex, era un adolescent. Era un marrec, pràcticament. La seva família pràcticament va comprar l'elecció papal.
Mira.
I després d'uns anys de...
Jo pensava que això ho decidia Déu. L'Esperit Sant, pensava.
Hi havia simonia, hi havia compra-venda de càrrecs, que és un dels pitjors crims que es pot cometre dins de l'Església. I al cap d'un temps ell va dir, escolta, jo això no estic fet per això. I què va fer Benet IX? Gairebé va subhastar el càrrec papal. Va dir, qui vol ser el meu successor? Jo li venc el càrrec. I després d'un temps, hi havia pagat i hi havia un nou bisbe de Roma, es veu que el noi va descobrir una vocació insospitada fins al moment i va batallar per tornar a ser escollit, en aquest cas, com a papa. Després el van fer plegar i encara va tornar a ser escollit una tercera vegada. És a dir, és un papa que ha sigut papa tres vegades, intermediant pel mig, en aquest cas, simonia, que és compra-venda del càrrec. Jo crec que és un personatge absolutament de novel·la.
I quants n'han mort en estranyes, diguem, circumstàncies?
Uns quants. En aquest cas, la llista també és bastant llarga, perquè, per exemple, abans d'aquest papa Benet, al segle IX i X, a Roma va ser un segle molt anàrquic, és a dir, amb moltes guerres nobiliàries, i, per tant, bisbes de Roma que eren assetjats en el seu palau, en el seu castell, que morien... estem parlant de desenes de papes que moren...
I de papes que també eren papes de veritat, amb fills?
Efectivament. Bueno, això, en el primer mil·lenni és habitual, perquè almenys fins al segle IX... és habitual que els sacerdots estiguin casats, és a dir, que han contret matrimoni. Això és...
També que aniria que fos així avui. Ei.
Això en aquell moment era la realitat, era el més habitual. És a dir, ens trobem pontífex, bueno, fins i tot ens trobem nissagues papals, és a dir, papes que el seu avi o el seu besavi havien sigut papes, també perquè pertanyen a la mateixa família. Això a partir del segon mil·lenni canvia, i especialment el papa Gregori VII, que és un gran reformador, que volia fer un papat més pobre, diu, celibat obligatori. No es pot contreure matrimoni. Ja. És veritat que després ens trobarem papes, el cas d'Alexandre VI, el papa d'origen valencià, formalment que no poden contreure matrimoni, però tenen fills.
Ai, valencians. VI,
doncs César Borja, Lucrecia Borja...
Ja ho diuen, ja ho diuen. Valencià, home, de bé. No, és broma, és broma, és broma. Valencians, que m'ho escolteu, és broma. Escolta, ja sabeu també els valencians que diuen, no? Un català, si no te l'ha fet, te la fotrà. Doncs, ja per acabar, escolta, papa negre, creus que ja tenim un president americà mig negre? Tindrem algun papa negre?
Aquesta podria ser una possibilitat de la propera...
I no em refereixo a un jesuïta, que ja el tenim?
Que ja hi és ara, perquè ja és francès. Cal veure, perquè, diguem, francès és una novetat per a l'elecció d'un nou europeu, tot i que en aquest cas és un argentí, és a dir, aquella Amèrica Llatina...
Que es diu Bertoglio. O sigui...
president, exacte, amb arrels europees, completament, i el que s'apunta és, bé, l'emergència de cardenals africans o, per exemple, també asiàtics.
Asiàtics, sí.
Asiàtics, en aquest cas, també. Sí.
Molt bé, doncs aquest llibre, Història dels Papes, fascinant, d'en Diego Sola, t'agraïm molt aquesta estona amb nosaltres aquest matí.
Gràcies a vosaltres, segur que ho he dit molt.
Molt bon dia.
Bon dia.